A Ràdio Vilafranca parlem cada setmana de literatura infantil i juvenil. Llegir per sentir. Els dimecres a 9:15 del vespre, amb reposició els dissabtes a 2:15 del migdia.
Us trobeu a la sintonia de Ràdio Vilafranca i ja ho sabeu que un cop a la setmana us parlem de literatura infantil o juvenil i ho fem sempre des de la perspectiva d'un autor o una autora, gairebé sempre d'autors dels textos, en ocasions també parlant amb il·lustradors o il·lustradores, o també a vegades fins i tot també amb traductors. En el cas del dia d'avui, però, parlarem de l'autor dels textos, és en Ximo Cerdà, que tenim el goig de saludar via telefònica en aquests moments, tot i que ell es troba a uns quants quilòmetres d'aquí de Vilafranca del Penedès, a València concretament. Ximo, benvingut.
Hola, què tal, com estem?
Gràcies per acompanyar-nos en aquest espai de literatura infantil o juvenil. Si no recordo malament, no havies passat mai encara pel programa, tot i que tens uns quants llibres publicats, eh?
Sí, així és. Bueno, gràcies a vosaltres per convidar-me. Per a mi és un plaer i un honor estar amb vosaltres. I, efectivament, tinc uns quants llibres publicats, però encara no havia tingut el plaer de compartir una estoneta amb vosaltres.
Doncs avui aprofitem, mira, com que tens uns quants de llibres publicats i no ho havíem fet mai, aprofitem per parlar no només d'un llibre, sinó de tres en aquesta ocasió, eh? Perquè són els tres llibres que s'han publicat a través de Barca Nova amb el títol d'Escapistes i que són tres històries diferents, però que totes ens porten amb un mateix modus operandi, que és l'escapebook. Què et sembla si primer ens expliques què és això de l'escapebook?
Correcte. Molt bé, sí, parlem del concepte perquè potser és això el que més pot xocar al lector, a una persona que s'acosti a aquesta col·lecció. No? Un escapebook és la forma de donar una certa interactivitat a la lectura. Ja fa alguns anys van sorgir aquestes iniciatives del triar la teua pròpia aventura, que molts dels lectors recordaran perquè molts han començat el nostre periple lector, no? Molts ens han aficionat a la lectura precisament de la mà d'aquests llibres clàssics. En aquells llibres del triar la teua aventura, al lector se li proposava una història, però la cosa que diferenciava era que, arribat un moment, era el mateix lector el que tenia que prendre les decisions de com avançava la història, què volia que succeïra. En el cas de l'escapebook, també hi ha una interactivitat, però el focus no està posat sobre les decisions. No s'afecta, no anem a triar si la història volem que passi aquesta cosa o aquesta altra, sinó que en un moment donat la narració s'interromp i el que succeeix és que es planteja un enigma. En els llibres tradicionals, si es planteja un enigma o alguna endevinalla o alguna cosa d'aquestes, normalment són els protagonistes els que ho resolen i després fan partícip al lector de com ho han fet. En aquest cas, canviem el focus d'atenció i l'atenció està en el lector. Quan se planteja un enigma, la narració es detén i és el propi lector el que té que agafar ahir el protagonisme i ser ell el que resolgo l'enigma. Mitjançant la resolució d'aquest enigma, se li donarà alguna pista de per quina pàgina del llibre ha de continuar llegint. D'aquesta manera, si una persona intenta llegir el llibre de manera seqüencial, de manera acostumada, el llibre no té sentit perquè està desordenat. O sigui que per a saber per quina pàgina continuem, hem de resoldre l'enigma. Si nosaltres és que prenem en aquest moment la veu cantant i diguem, no, doncs, hem de resoldre l'endivinella que se'ns ha plantejat en les pàgines del llibre. Aquest és el fonament.
Uh-huh. El cert és, però, que pot donar-se el cas, espero que no, sí. Però pot donar-se el cas de que algun lector acabi sense treure l'entrellat de l'enigma. Aleshores, què es queda? Sense poder llegir el llibre?
No. Tot està pensat. Està pensat perquè, efectivament, si arriba una situació d'aquestes, pues, arribem a la frustració i, clar, si no puc llegir-me el llibre, doncs, vaja, quin negoci he fet, no?, en aquest llibre. Llavors, el que es fa és ser gradual. O sigui, d'entrada, nosaltres pensem que hem donat les pistes suficients com a perquè un lector puga resoldre amb una certa dificultat, no?, l'enigma. Que el lector ho troba difícil, bé, doncs se li subministra, hi ha la possibilitat de subministrar-li una pista addicional. No? Així que al final del llibre hi ha dos seccions addicionals, que serien una secció de pistes per als enigmes i, a més, està la secció de solucions, efectivament. O sigui que un lector que arriba i diu, ostres, no tinc ni idea de com resoldre això, no hi ha cap problema, se li subministra una pista, una primera pista. Que encara no, hi ha una segona pista. I si encara no, i dius, això és massa fredo, això, jo, a més, jo el que vull que es continuï llegint, no tinc ganes de trencar-me el cap i el que vull que es continuï llegint, tampoc passaria res, perquè pot passar directament a la secció de solucions, buscant en la pàgina, l'enigma de la pàgina tal, quina és la solució, i una vegada se veu la solució, doncs és com si ho haguera fet un mateix. O sigui que, en aquest sentit, també donen cabuda als dos tipus de lectors. Està el lector que voldria sotmetre's, no?, al que seria el desafiament de resoldre aquest llibre, i per a ell pues, pot resoldre, però si hi ha un lector que no li agraden els enigmes i que l'única cosa que està interessada és en continuar la història, no hi ha cap problema, se'n va directament a la solució, la llits, i després continua llegint per la pàgina que s'indica. O sigui que, en aquest sentit, els llibres estan pensats per a que no hi ha ninguna frustració o que no hi hagi enigma personal que, simplement per el fet de no resoldre un enigma, no pugues seguir llegint. La història la pots llegir perfectament.
Clar, perquè a més hi ha dos elements o dos nivells de lectura. Un és el relat, el de la història, i l'altre, uh-huh, el d'anar seguint aquestes pautes que tu ens expliques a través dels enigmes. Dic això perquè algú podria pensar, sí, home, aquí l'important són els enigmes. Si s'han fet els enigmes, el lector s'ho passarà bé perquè és com un joc i ja està. Però el cert és que si algú, com tu deies, vol saltar-se per la torera els enigmes, continuarà tenint una bona lectura, perquè el relat també és interessant, és a dir, té el seu interès per pes propi.
Sí, bueno, això és una de les coses que jo he intentat i que m'he esforçat. Si ho he aconseguit o no, haurà de ser també el lector el que ho jutge, no? Si això ha estat ben fet. El cas és que sí que és veritat que ara hi ha una proliferació en el mercat, no? En el que han sorgit diverses propostes d'escapebook, i precisament una de les coses que em va portar a mi a escriure aquestos és que sí que apreciava que hi ha molts llibres d'escape que el seu error o el seu fallo o aquella cosa que no m'agradava era que simplement la història era un pretext per anar saltant d'enigma en enigma, i la història era una cosa que quasi, pràcticament era o inexistent o que se podia resumir en tres paraules o això. O sigui que se li donava molta més rellevància al que seria l'enigma, la successió d'enigmes, que la història. En el meu cas, jo volia fer una cosa que estiguera balancejada, que els enigmes foren un desafiament, però que no per això sacrificarem la història, que a mi és el que més m'interessa, no? I de cara a aquests llibres, jo he procurat que la història fora atractiva de per si. Si ho he aconseguit o no, pues sí que això ho diran els lectors que ho llisguen i que ho justifiquen. Però en el meu cas sí que volia que això fora un destrès d'aquesta col·lecció.
Mm-hmm. Són els que tenim nosaltres, em sembla que se n'han publicat tres, no?, per Parca Nova, de moment.
Sí, correcte. Hi ha tres. El que hem fet és que, clar, és una col·lecció pensada per a literatura infantil i juvenil, i el que hem fet ha sigut dividir la col·lecció en diversos nivells de lectura. Hi ha uns llibres que estan enfocats a lectors a partir de 8 anys, un altre a partir de 10 i uns altres a partir de 12. I els identifiquem per els colors, no? Està la sèrie blava, que seria per a lectors més joves, a partir de 8 anys, la sèrie taronja, que estaria pensada per a lectors a partir de 10, i la sèrie groc, que ja seria per a lectors a partir de 12, que ja preadolescents, no? Diguem, ja dintre de la literatura infantil i juvenil, ja més ratllant la literatura juvenil que no la infantil.
Clar,
que en aquest sentit... Sí, digue-me.
Perdona, Ximo, que deia que he començat la casa per la teulada, perquè l'editorial ens va enviar els tres llibres,
sí,
però vaig començar per la menció de l'horror, que és aquest nivell més alt, i t'he, sí, de dir que jo no tinc uns quants més de 12 anys, uns quants més.
Sí.
I, home, déu-n'hi-do, els enigmes et fan pensar, et fan estar una bona estona pensant aviam com resoldre'ls.
Sí, he intentat que hi hagi prou diferència en el nivell dels enigmes. Els enigmes de la sèrie blava, que és la sèrie més per a petits, són sudokus senzills, o sigui, senzills vull dir sudokus de 4x4, de 2x2, o sigui, que quasi un lector adult ni tan sols a lo millor hauria parar-se o ni tan sols hauria que parar-se a resoldre o aquests laberints que són fàcils de recórrer, no? Però sí que després, a medida que passen de la franja dels 8 anys a la franja dels 10 i sobretot a la franja del 12, la franja del 12 la ubiquem per a ja un lector adolescent, no? Una persona que ja les capacitats de resoldre problemes ja com si com saps són quasi les d'un adult, o sigui, no? I sí, com com dius tu, has començat per el més hardcore, tant en la temàtica del llibre, que ja és una temàtica d'horror, i on les relacions entre els personatges ja se fan prou més manifestes, són prou més complexes, i també, com no, en els animes que hi apareixen, que ja que estàs, com tu dius, he intentat que ja que estàs una esteneta per a pensar, que no sigui una cosa immediata.
Sí. Pels més menuts podria ser, és la campaneta segrestada.
Correcte, sí, que... la sèrie blava, i és el títol és el campaneta segrestada.
I que situes l'acció, més a més, o diguéssim, arrenca la història amb personatges prou coneguts de tothom, com són els de Peter Pan, de la història de Peter Pan.
Sí, sí, és una cosa que me va fer molta gràcia, i vaig voler començar la col·lecció en aquest títol, que és pràcticament una continuació de Peter Pan el dia després, no? I agafo també al Peter Pan, però també estan tots els nens perduts, la tribu aquesta dels nens perduts. Em vaig inspirar molt en la novel·la, i de fet, si hi ha lectors que la recorden, hi ha fins i tot algunes frases directament estretes d'ahir. Volia que també fora una mena d'homenatge, no? per a l'obra de Barry. I de fet, no ho amague. Al final del llibre posa la referència directa, perquè crec que això és una altra de les coses que deuria, una altra de les missions que deuria tindre la literatura. No ser tancada, no. La literatura deuria fer-nos tindre més fan de literatura, no? De més ganes de llegir. Així que si algun lector, després de llegir Campaneta segrestada, s'ha quedat amb ganes de dir, oh, vull conèixer alguna cosa més sobre Campaneta, o sobre els nens perduts, o sobre el país de mai més, doncs li dic, pues aneu directament a la font, que és d'on hem begut molt des que hem vingut abans, i que és la millor forma de continuar de ser un lector el dia de demà.
Mm-hmm. Si pugem nivell, anem a un anunci misteriós, i en aquest cas és a través de la lectura d'un diari que comença el misteri, no?
Sí. Aquesta sèrie està enfocada a la... O aquesta part, que seria la sèrie de Taranja, estaria enfocada a un lector de 10 anys, on el que seria el contingut ja és una mica més complex. Està inspirat en les històries de pandilles d'amics, que era el que tot hem llegit quan teníem 10 anys, i és al voltant del que gira la nostra vida, no? Quan tinguem 10 anys, va dir que tot l'univers gira al voltant de l'amistat i del grupet que nosaltres tinguem. I en este cas és un grupet així molt heterogeni, són dos nens i dos nenes, i la mascota d'un d'ells mateixa. O sigui, que és un grupet molt, molt estereotipat, on és molt important la relació entre ells i els diversos caràcters que cada un es porta, no? Que cada un aporta al grup. I llavors, doncs, inspirat en les històries d'aquestes 5 o dels 3 investigadors i això, que nosaltres hem llegit, jo també he fet la meva pròpia història, el meu propi grupet d'amics que van resolent aquests misteris, però en aquest cas el que passa és que entren en contacte amb una organització misteriosa que està relacionada amb els enigmes, i d'alguna forma, primer casual, però després ja incorporada, pues va a convertir-se, aquesta tasca d'anar resolent enigmes va convertir-se en una cosa molt important per a ells. I a més està pensat com a primer, a diferència de, per exemple, el títol de Campaneta segrestada, aquest d'un anunci misteriós, la característica important que té és que no està tancada, sinó que vol donar el primer pas d'una sèrie. O sigui, que si el lector continua, encara que la història acaba, diguem, té un final, però el final queda obert per a futurs, per a tornar a trobar-nos en aquests mateixos protagonistes i tornar a passar noves aventures en el futur.
Uh-huh. I això pot passar també el mateix amb els protagonistes de la Mansió de l'Horror?
No, crec que no, vaja. O sigui, els protagonistes, a diferència d'aquestos, la Mansió de l'Horror, que ja està pensada per a un públic una mica més major, no? Sí que està concebuda per a ser una única història. Comença, acaba, i els personatges sí que tenen un arc, o sigui, no acaben en el mateix punt vital que comencen en la història, i aquests estan concebuts per a ser simplement una història que comença i acaba, i possiblement en la sèrie Grodd, en els pròxims llibres que pugui haver a la sèrie Grogo, els protagonistes siguen diferents, les situacions siguen diferents, perquè estan concebudes ja no com una seguida o ja no com una sèrie serialitzada, sinó que van a ser distintes situacions i en distintes condicions.
No sé si va ser un acord entre tu i els editors, una proposta dels editors, o tu ja ho tenies ben clar, els títols dels llibres, perquè tots tres criden molt l'atenció al lector. Un anunci misteriós, Campaneta segrestada, La mansió de l'horror, són títols curts, concisos, però que criden a obrir el llibre i a començar-lo a llegir.
Pues m'agrada que em digues això. La veritat és que la història aquesta de com ha arribat a materialitzar-se aquesta col·lecció és una mica accidentada, no? Perquè no és ni que jo me plantegés a l'editorial la col·lecció tancada, ni que ells tampoc me la plantejaren. En un moment donat van coincidir dos inquietuds, no? Que eren, per un lloc, la necessitat de Barcanó, en aquest cas, d'explorar alguns tipus de narrativa no convencional i tal, però tampoc tenien molt clar com havia de ser. Jo tenia en aquell moment una proposta que no tenia res a veure, o sigui, estava relacionada amb els llibres d'escape, però no era exactament aquesta col·lecció. I des de Barcanova, on jo ja havia publicat alguns llibres que tenien que veure amb enigmes i amb endevinalles, amb la col·lecció de Bradford Bannis, per exemple, anava en aquest sentit, doncs van pensar en mi i van dir, potser, Simó, t'ha alguna idea. I a base de moltes converses i de moltes reunions i tal, van poder al final arribar als tres d'aquesta col·lecció. Però ja t'he dit que no va ser exactament una cosa que era així com va... No, se va anar construint a mesura que ens reuníem i a mesura de que tota la gent implicada anava fent suggerències. O sigui, que en aquest sentit jo puc dir que aquesta és una col·lecció grupal que has pogut arribar a la llum i a arribar al final gràcies al treball i a les idees de moltíssimes persones que hi han aportat al projecte.
Tu, Ximo, a banda d'escriure llibres d'infantil o juvenil, també has escrit altres llibres per adults i de fet, diguéssim que la teva feina no és la d'escriptor, almenys a tota hora, eh? La teva feina principal és de professor, és de mestre, és de científic, a més a més.
Correcte, sí. Jo com me diu, eres escriptor? Bueno, jo escric. Això de ser escriptor jo crec que és una cosa que està reservada a molt poques persones que poden dir que són escriptors a temps complet, no? En el meu cas jo soc professor en la Universitat Politècnica de València i em dedico a l'electrònica, a la tecnologia electrònica. I el que passa és que sóc un lletra ferit. A mi m'han agradat els llibres des de sempre i sempre he llegit moltíssim. I és el que passa quan una persona, la seva afició fonamental és la música, en algun moment dona el pas i diu, m'agradaria tocar, no? O una persona que aquella afició que és la més important per a ells, el futbol, en algun moment se planteja jugar a futbol. En el meu cas, el que me passa és que a mi m'agrada tant llegir, sempre m'agrada tant i sempre he tingut un llibre a les mans, que en un moment donat vaig pensar, bueno, a veure si sóc capaç de fer alguna de les coses paregudes a les coses que m'emocionen a mi. I per això, gran part del meu temps lliure l'invertisc en això, en fer aquestes xicotetes excursions al món de la literatura que també me porten moltes satisfaccions en aquest cas. Però ja ho dic, jo sóc un professor, jo sóc profe, sóc un mestre. Sóc un mestre que de tant en tant escriu alguna cosa i ja està.
Clar, clar, més d'enginyeria electrònica, vull dir que no poca cosa amb les lletres, poca cosa a veure amb les lletres,
Bueno, però saps el que passa? Que aquesta diferenciació de ciències, lletres i tal, jo crec que ens l'han creada nosaltres a posteriori, però en general i en conjunt, la gent sol ser més multidisciplinar del que nosaltres pensem. No és raro trobar-se, bueno, te podria dir, entre tots els meus companys, no? Els meus companys així a la universitat, que en principi són gent que expliquem enginyeria, tecnologia electrònica, moltes matemàtiques i tal, i no obstant, la persona que tinc al costat pinta extraordinàriament bé, tinc un parell de músics així al corredor, o sigui que tots comparteixen o complementen, no?, el seu bagatge tècnic o tecnològic amb alguna afició de caire més artística o de caire, tot això, més que podríem normalment sempre considerar de lletres, però no crec en aquesta diferenciació. En general, tots ens agraden les ciències i ens agraden les lletres. Fins i tot ser molt de lletres quan es parlen de l'univers i del Big Bang i tant, ens quedem en la boca oberta i al revés. Aquestos que se pressuposa de nosaltres que som més matemàtics i que només pensem en números i en fórmules i tal, quan llegim un bon llibre plorem igual que qualsevol altre.
Uh-huh. I el dibuix se't dona bé, però...
Ho intenté, és una altra de les meves aficions.
T'ho deia perquè volia parlar, ja per acabar l'entrevista, però parlar sí. també de les il·lustracions que acompanyen aquests llibres teus, d'aquesta col·lecció, sí. del Quique Ibáñez, que dona la sensació que s'ha buscat una imatge d'aquelles antigues màquines de marcians o d'aquells jocs inicials, sí. dels videojocs inicials, de quan érem més joves, no?
Sí, efectivament, ho has pillat completament, sí. M'has preguntat, se't dona el dibuix? Bueno, jo intente, però ni per asomo com se li dona al Quique, que és una màquina. O sigui, jo quan vam veure... Mira, això de fer dibuixos en estil pixel art, que efectivament ens retrotrauen a les primeres aventures gràfiques, aquelles dels anys 80 i 90, del Dia del Tentàcul i de no sé, Monkey Island i totes aquestes, això va ser una idea que se li va ocorrir purament a ell, no? Després de llegir el llibre i tal, i mira, jo després de llegir això, pense que estic jugant a una videoaventura, a una videoaventura d'aquestes de la Lucasfilm. O sigui, que vaig a intentar donar-li totalment aquest estil. Clar, d'entrada dius, ostres, però la dificultat que tenen els enigmes i tal, vas a ser capaç de fer... I Quique, en tot moment, o sigui, estava superconfiat de les seves possibilitats. Sí, crec que puc fer-ho i vaig a intentar fer-ho. I fins i tot en les il·lustracions que serien per al llibre per a més adults, no? per als més majors. Però Quique estava completament convençut. Escolta, quan vas començar a portar-nos les seues propostes i vam veure el que era capaç de fer, vam dir, xapó, esta és la imatge que tenia que tindre la col·lecció. I ara mateix jo crec que la col·lecció és impensable sense aquest estil. O sigui, no podria haver sigut una altra forma, una altra... Està en l'ADM, jo també. I de la mateixa forma que com funciona el llibre, com funciona la narrativa i els enigmes, este estil és completament indissoluble, no? No podria ser la col·lecció escapista sense aquestes il·lustracions pixel art.
Doncs, Ximo, ara sí que hem de deixar aquí l'entrevista per avui. Hem estat parlant d'aquesta col·lecció uh-huh. escapistes, aquests sí. escapebook publicats per Barcanova i que han estat creats pel Ximo Cerdà amb les il·lustracions del Quique Ibáñez. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Uh-huh.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me i, bueno, ha estat un plaer.
Adéu-siau.
Adéu-siau.